Bé, i saludem un dijous més a David Gómez de Mora, el nostre historiador particular, tot i que ell és professor, eh? David és professor, però també és un gran historiador, és geògraf de professió a banda d'altres coses, no? I ens ajuda cada setmana a comprendre doncs, moltes coses, a conèixer coses del nostre passat que la millor, evidentment, ajuden a comprendre perquè hem arribat aquí com hem arribat en la societat nostra, no? A nivell local o comarcal. David, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, avui quin tema ens ha preparat?
Avui anem a parlar de les curiositats al cel de Vinaròs durant la primera meitat del segle XX, més concretament dos episodis que van succeir, que moltes vegades jo hem pogut llegir alguna cosa, però que van passar en el pas del temps ja una mica en l'oblit, no? Uh-huh. I era un comentari, això, parlem concretament d'un eclipsi i d'una aurora boreal.
Bueno, això va ser la primera meitat del segle XX?
Correcte, primera meitat del segle XX.
O sigui que aviat farà 100 anys o per ahir, no?
Sí, un ja fa més de 100 anys,
un
correcte.
Ja fa més de 100 anys. Sí, sí. Doncs anem allà, no? No, la veritat és que Servidor no l'havia sentit dir mai, mira, molt d'interès ho escoltarem.
Sí, curiositats, per això ho he comentat com a curiositats. Encara segueix a venir gent a Vinaròs que recorda un fenomen històric que va poder veure's en els cels de tota Europa i part del globus, no? Concretament ja fa més de 70 i pico anys ens estem referint a un episodi d'aurora boreal. Durant aquell instant la nostra localitat es trobava assumida en plena guerra civil, la qual cosa dins d'aquest context històric, així com també per la falta d'informació que existia per aquell temps respecte a fenòmens d'aquest tipus, va motivar moltíssimes interpretacions del succés, amb motiu del brusc canvi de colors observat en el cel entre la nit del dia 25 de gener de 1938 fins a les primeres hores de la matinada del dia 26. Sabem per la tradició oral d'alguns testimonis que al principi d'aquest esdeveniment va haver-hi gent que va relacionar l'episodi amb el foc originat com a resultat dels bombardejos i que per aquelles dates, per desgràcia, eren una realitat en el front de batalla, ja que, com dic, així nosaltres ens trobàvem en plena guerra civil. L'historiador Ramon Redó ens va parlar d'aquesta aurora boreal ja en la seva enciclopèdia de Vinaròs i que a mi m'agradaria aquí llegir, veure el que seria la seva part, la seva cita, i que descriu d'aquesta manera. Aquest fenomen es va veure durant la darrera guerra civil. Com que aquest tema ha sigut poc tractat, recollim el testimoni d'un mestre de Santa Bàrbara que va escriure una senzilla història sobre aquella població i relata com en la batalla de Terol, on es van produir fortíssims combats i les temperatures van ser molt baixes, es va veure aquest fenomen tan poc usual per les nostres terres. Era un resplendor rogenc que es veia dalt de les muntanyes. Alguns creien que allò era el front on es produïen diàriament duríssims combats i bombardejaments. Això era el que creia la gent, però el cert va ser que era produït per les baixes temperatures. Un fet similar va ocórrer en l'hivern de 1991-92, que alguns pobles de Catalunya ho van veure ocórrer, com dic, durant la mirada i procedent des dels Pirineus. Bé, aquesta esmena, com dia de Ramon Redó, s'està fent al·lusió a aquest moment concret, al d'aquesta nit de l'any 1938. Com dèiem, en aquestes paraules l'historiador va descriure l'episodi. Encara així, també sabem per algunes persones que encara recorden el succés, com semblava que el cel estava sagnant a causa de la tonalitat vermellosa que oferia. De la mateixa manera, va haver-hi inclús veïns que pensaven que s'apropava l'apocalipsi, vull dir, van haver moltes interpretacions. En el nostre cas, fins avui només coneixem alguns relats orals que ens arriben per veïns de gent que sent petita recorda aquella reacció o el que va sentir dels seus pares. Per exemple, per a que ens fem una idea, aquest ha estat absent de les cròniques municipals fins al punt que vam investigar-ho i com a resultat vam anar a lo que seria lo més aviat el diari del poble, la revista Sant Sebastià de l'època, que va imprimir el seu últim número en l'any 1936, de manera que evidentment pues, ahir se mos perd aquesta possible font d'informació on tindrem una referència. De la mateixa manera, a causa de la diferència de 7 anys que separen la publicació del segon tom de la història de Vinaròs de Borràs Jarque pel que fa a l'esmentat episodi, aquest tampoc arriba a notar-se en els nostres anals històrics. Una verdadera llàstima, doncs, en cas contrari i en el supòsit d'haver succeït, com dic, en aquest moment concret, l'historiador local, el cronista Borràs Jarque, segur que l'haguera esmentat. Però el que sí que tenim referenciat i que coneixem molt bé, precisament perquè sí que entra dins d'aquest marge cronològic que estem parlant, és l'eclipsi de 1905 i que, com dic, és un altre d'aquests events que va mobilitzar a moltíssima gent en el nostre poble. Per tenir un millor detall del succeït, com dic, a banda de tot el que estem comentant, val? Hem de dir que en 1905 en el nostre municipi se va apreciar un eclipsi solar. Així doncs, si revisem algunes de les fulles de l'obra Història de Vinaròs del nostre cronista José Manuel Borràs Jarque, veurem com aquest ens descriu en el final del capítol 20 del segon tom que amb motiu d'un eclipsi solar ocorregut el dia 30 d'agost de 1905 i pel fet que la nostra localitat es trobava en l'àrea perfecta per a poder albirar aquest fenomen astronòmic, van acudir fins a la nostra població una gran quantitat de científics procedents de diferents països, com França, Anglaterra, Alemanya, Itàlia, inclús Rússia. Com veurem, no és gens casual que aquest fet fora recollit pel cronista, ja que aquella data va suposar un dia molt important per a l'astronomia de principis del segle XX, en part gràcies al català Josep Comas Solà, qui aprofitant l'eclipsi solar es desplaçà fins a Vinaròs com a resultat d'un treball que en el seu moment li manà realitzar l'Observatori Fabra. Aquest, valent-se d'un cinematògraf i adaptant-li un prisma a l'espectògraf, va poder oferir al cinema per primera vegada la imatge de l'espectre de la cromosfera solar. Diverses d'aquestes fotos, que han marcat un abans i un després en el coneixement de l'astronomia, van ser tretes ni menys ni menys que des del municipi de Vinaròs, molt proper d'on estem a si mateix, precisament. Sabem que l'eclipsi va tindre 3 minuts de duració i una franja de totalitat de 200 km. La majoria dels estudiosos es van desplaçar al litoral mediterrani per aquest motiu. És de destacar que l'insigne astrònom Comas Solà va ser el primer que va gravar cinematogràficament l'eclipsi. Sembla ser que, com dic, esta duració més concretament va ser de 3 minuts i 42 segons. Bé, també tornant una miqueta a lo que comentava abans, al fenomen de l'any 38, vull afegir-ho per tenir un millor coneixement detallat del que va passar així. Jo també voldria remitir-me a una informació publicada en el diari de La Vanguardia, en aquest cas a través del pare Lluís Rodés i Campredà, qui aleshores era el director de l'Observatori de l'Ebre i va descriure el fenomen, compte, torna una altra vegada a lo que seria l'aurora boreal de l'any 1938 i que descriu d'aquesta manera. Al capvespre del dia 25 pogueren contemplar els habitants d'aquesta regió en condicions especialíssimes de visibilitat un dels espectacles més emocionants que ofereix la natura i que a les nostres latituds difícilment se'ns presenta més de 2 o 3 vegades per segle. Una aurora boreal que donava a l'horitzó nord l'aspecte d'un llunyà intens incendi. Bé, com estem abans comentant, eixe cel sagnant que descrivia el mestre de Santa Bàrbara. Continua dient, l'aurora es presenta en forma de ventall gegantí, obert cap al cel i de rajos lleugerament convergents sobre el pol magnètic de la Terra. L'intens fulgor rosaci, travessat per multitud de bandes de llum més blanques i brillants, com si procediren de potents reflectors enfocats cap al zènit, s'eleva fins a 30 graus sobre l'horitzó, amb una amplària azimutal quasi doble a les dues bandes. Canviava amb freqüència de posició, difuminant-se unes mentre se'n formaven unes altres al seu costat. Encara que el color predominant va ser el rosaci, hi hagué també matisos verds i blancs. Bé, a la pregunta de si podríem tornar a observar un episodi d'aquest tipus, cal dir que la resposta és que sí. Doncs, a pesar de que ens trobem en latituds bastant baixes com perquè una aurora boreal pugui apreciar-se com a resultat d'una erupció solar, per exemple, hem de tenir en compte que al territori peninsular aquestes s'han pogut presenciar, tal com va passar en alguns punts del Mediterrani, sense anar més lluny, en abril de l'any 2000, més concretament el dia 6. És a dir, aquí estem parlant d'episodis que evidentment ja en el segle XX tenen una explicació, però podem veure com en el cas d'aquest del 38 la gent encara fa aquesta interpretació bíblica, religiosa, però que imaginem-nos segles enrere quan succeïen, perquè també passaven. Doncs podem ficar-nos una mica en la pell dels nostres avantpassats i, evidentment, moltes vegades contextualitzar-los des del punt de vista de la religió.
Bueno, pues episodis para mí desconeguts, David, i la veritat és que me pareix molt interessant el que ens acaba de contar, i és que David Gómez de Mora toca tot tipus d'aspectes aquí, que d'alguna manera han succeït, han tingut presència, han estat significatius en la nostra història. Bueno, no sé si en este principi del segle XXI tampoc me sona que n'hi hagi hagut cap de fenòmens d'aquest tipus. Bé, en els que ha començat avui el programa. No?
Jo recorde quan estudiava en la facultat, no me'n recorde si era l'any 2005, 2006, d'un eclipsi, però ara mateix així que... Sí que hem tingut elements, per exemple, després els cometes són un altre d'aixòs esdeveniments, no? Quan passa un cometa, sí. Doncs això també mobilitza la gent. És a dir, n'hi ha hagut sempre, val? El que passa és que, com dia abans, la forma d'interpretar-los, doncs, en aquella societat rural, sense una formació científica i acadèmica, i en els casos mitjos que n'hi havien, doncs sempre portava cap a eixa més enfocament religiós, no? En eixa visió més pròpia de l'Antic Testament, del càstig, no? O d'una manifestació com que alguna cosa s'està fent malament. A banda, també això se repetia, no? I se recordava a la societat quan, per exemple, hi havia situacions ja més enllà del tema astronòmic, no? Parlem, per exemple, d'epidèmies i de qüestions de tipus biològic. És a dir, sí, això ha estat sempre. El que passa és que, clar, no s'ha enfocat tampoc des de la perspectiva de la mentalitat d'abans, s'ha estudiat sempre des de lo que seria la perspectiva estrictament científica, però des del punt de vista sociològic també és molt important. Si mal no recorde, Cristòfol Colom va evitar un botí a bord, no? Gràcies a, o ja estan en terra, no recordo molt bé la situació, gràcies sí. A un eclipsi, és a dir, sí, són coses bastant curioses, la veritat és que sí.
Bé, doncs finalitzem aquí este programa i tornarem el dijous proper. Moltes gràcies, David.
A vosaltres.